Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE... Perdó, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem de l'abandonament d'animals de companyia. D'entrada, d'aquest període de vacances, habitualment ja és un període especialment sensible a l'abandonament de mascotes. Clar, quan parlem d'això, la primera qüestió que se't ve al cap són els gossos. Però en aquest cas no parlem dels gossos, sinó que parlarem de tortugues o peixos potencialment invasors, que pensant que els hi fem un favor, els deixem ecosistemes d'aigua dolça al litoral mediterrani, i el que estem fent és tot el contrari, és carregar-nos l'ecosistema autòcton. Parlem d'aquest perill amb la directora de la Fundació Andrena, l'Anna Gallés, perquè ens ho expliqui. Però abans de tot, com sempre, anem a repassar com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat, amb la Yolanda Canales. Bon migdia, Yolanda.
Bon migdia.
I sembla que la calor ja afluixat i tenim una certa normalització, no?
Sí, es nota, eh?
Ui, tant.
De veritat, jo fins i tot he portat jaqueta a
la primera
hora del matí.
Una rebequita.
Mai millor dit, una rebequita. A part que també ho poso perquè hi ha alguns maquinistes al tren que posen això que sembla l'aire condicionat del Pol Nord. Però, bueno, a part d'això, efectivament, avui almenys el que és la zona litoral i prelitoral central, els cels estan més tapats al matí, també... ha plogut, especialment a primera hora del matí, i a la tarda sí que pot ploure al Pirineu. I la temperatura, efectivament, és més baixa. Tenim ara 26 graus a Barcelona, 30 a Girona, 32 a Tarragona, 26 graus també a Lleida i 28 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim la xarxa viària de transport públic, Yolanda?
Doncs als transports públics hi ha tranquil·litat, i a les carreteres sí que trobem ara retencions a la C-17 a Vic en direcció a Ripoll, a la C-31 a Torroella de Montgrí en sentit nord, i també hi ha algun tram de més intensitat a la ronda litoral tant en sentit Trinitat com en sentit Llobregat.
Què en destacarem de l'actualitat aquest migdia?
Doncs, per exemple, que aquest matí han comparegut el director general de Ferrocarrils de la Generalitat i la presidenta també de Ferrocarrils de la Generalitat, Marta Subirà i Pere Calvet, per donar explicacions sobre aquell accident que es va produir a l'altura de Sant Boi, a la línia de Ferrocarrils de la Generalitat Llobregat-Anoia. Recordem, va descarrilar un tren de mercaderies, va xocar contra un tren de passatgers i va acabar morint el maquinista del tren de passatgers. Doncs el que han dit, bàsicament, és que de la caixa negra del tren de mercaderies es desprèn, doncs, que mostrava o superava la velocitat permesa abans de descarrilar, això el tren de mercaderies, abans de descarrilar i volcar un dels seus vagons. Diu, del registre de la caixa negra podem extreure que la velocitat del tren per la zona de manteniment era superior als 30 km per hora. També diuen que no consta cap trucada al centre de control després que l'aparell fes una frenada automàtica per excés de velocitat. I també ha dit la presidenta de Ferrocarrils que no els consta cap tipus de denúncia de que el tram on es va produir l'accident estigués en mal estat.
Molt bé.
Bàsicament, que va ser un conjunt de fatalitats i de casualitats que va conduir, al final, malauradament, a la mort d'aquest jove maquinista.
Una llàstima. I en pau descansin al seu moment, i ara també. Yolanda, moltíssimes gràcies. Ja, quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda, amplim informacions a l'informatiu migdia.
Sí, que avui, déu-n'hi-do, l'actualitat ve, sí, sí, ve carregada. Sí.
Gràcies, Yolanda.
Fins ara.
L'actualitat esportiva amb mans i veu del Víctor Navarro. Víctor, com estàs?
Què bon tal? Bon migdia, José Miguel. Avui estem encara de ressaca d'un altre partit amistós, no per a la pretemporada del Futbol Club Barcelona, després del Barça 2, Juventus 2, amb actuació estel·lar de Dembélé, que va marcar els dos gols del Futbol Club Barcelona, una nova suplència de Frenkie de Jong i també descans per jugadors habituals com Pedri o Araujo. Queda un amistós ara, el de la matinada de dissabte a diumenge a Nova York. El Barça ja marxarà cap a Nova York contra el conjunt local i després ja tornaran per preparar la Lliga per la setmana que ve. Ja estem a agost i ja començarà la Lliga el cap de setmana del 12, 13 i 14 d'agost. A l'Espanyol escoltarem Esportscòpia Sergi Darder.
Quin parlat... cacau de calendari, maravillós.
Sí, i a més amb el Mundial.
Aquest any... cacau de calendari.
Aquest any serà complicat i veurem com arriben els jugadors al tram final, al maig, després d'un Mundial pel mig i tot. La primera vegada que tindrem un Mundial a l'hivern, el Mundial de Qatar. A l'Espanyol escoltarem a Sergi Darder, que ha parlat sobre l'equip, sobre els fitxatges, sobre Raúl de Tomàs i el seu futur, tota l'actualitat blanca i blava. Li ha posat veu un dels millors jugadors que té la plantilla de l'Espanyol. També parlarem de l'amistós d'aquesta tarda, Girona-Andorra, a les 7 de la tarda a la Vinya. Veurem els tres fitxatges del Girona, segurament, i les preguntes del dia, que ja podeu contestar al nostre compte de Twitter, @esportscope. En clau Barça us preguntem si creus que Dembélé serà peça fonamental aquesta temporada. De moment esteu dient que sí al 70%. 20% i que no al 30% després d'aquests dos gols i de la seva renovació, evidentment. I a la pregunta pàrica us preguntem si faríeu un esforç per renovar Sergi Darder. Dieu que sí al 95%. O sigui, estan en consonància amb vostè, sí, home, José Miguel.
Jo és una cosa que tinc molt clara, eh? Que...
Només un 5% no té clar renovar Sergi Darder. La resta sí que té clar que s'ha de renovar. L'escoltarem a Sportscope i tot això i molt més a partir de les 3:25 minuts amb la Sílvia Ortiz.
I tant de bo, perquè Dembélé sigui una peça clau al Barça, primer les lesions han de respectar. Si li respecten les lesions, llavors Dembélé, evidentment, estarà a un bon nivell, estic segur, eh?
Totalment.
Víctor, gràcies.
Gràcies a tu.
Cuida't. De seguida parlem d'aquest perill d'abandonament d'animals de companyia en els ecosistemes d'aigua dolça, però abans, si em permeteu, ja sabeu que a l'estiu és tremenda la sensació d'hinchazón, de cansancio. Esa sensación que nos impide tener pues agilidad, retenemos más líquido, necesitamos bajar de peso y volumen, y el mejor plan para reducir la barriga, que desaparezca la hinchazón y perder peso, es depurar y depurarte, vaya, es hacer el plan 1, 2, 3. Es antibarriga para tener un vientre plano y perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Garantizado. Así que si estáis hartos de probarlo todo y no se adelgaza, pues pásate al plan 1, 2, 3 de Laboratorios Clinitec para perder peso y volumen. Pautamos las 3 semanas. La primera semana es el momento de los sobres de piña. Vas a perder más de 2 kilos de volumen. Vas a eliminar toxinas, te vas a deshinchar, vas a evitar el estreñimiento. La segunda semana es el momento de los sobres de naranja, que son prebióticos, para conseguir un vientre plano y eliminar los michelines antiestéticos. Y la tercera semana, para rematar, son las cápsulas que captan y absorben la grasa. Vas a perder peso sin efecto rebote, es apto para todos, tanto para hombres como para mujeres, y al bajar de peso vas a regular tus niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Y oye, es facilísimo, no son batidos, sigues comiendo sin pasar hambre. Lo vas a recibir en tu casa o donde quieras, sea en tu apartamento, donde estás veraneando, pues ahí lo vas a recibir sin gastos de envío, sin tener que desplazarte, sin citas. Así que llama ahora al 650-51-52-53. Y como oferta de lanzamiento, pues ya sabéis que está esta nueva fórmula del gel adelgazante con rolones, que es totalmente gratis con el plan 1-2-3. Es el gel este que ataca la grasa localizada, la resistente, la ataca y la elimina. Y es gratis con el plan 1-2-3. Y también a las llamadas más rápidas, pues también se le incluye las infusiones detox, la Adrena y la Lipo, pues también gratis. Es seguro el plan 1-2-3, con registro sanitario de 4 a 7 kilos menos, en solo 3 semanas, 650-51-52-53. Adelgaza y deshínchate y luce tipazo este verano. No lo aplaces más con el plan 1-2-3. ¿Por qué? Pues porque en el plan 1-2-3 sí se puede. 650-51-52-53 y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. 650-51-52-53. Y de seguida parlem d'aquests ecosistemes que poden estar en perill perquè pensant que estem fent una bona acció... doncs no, ens fiquem, mai millor dit, al bassal, perquè el que fem moltes vegades, doncs, deixant anar aquestes tortugues, aquests peixos potencialment invasors, és eliminar els ecosistemes propis, els autòctons. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y... Me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els ambients d'aigua dolça són crucials per nosaltres, pels humans, per moltes funcions, no? Entre d'altres, el subministrament d'aigua potable, per exemple, la moderació climàtica, i també són refugi per la biodiversitat, entre d'altres qüestions. Quan s'abandonen o s'alliberen, perquè moltes vegades no es fa amb ganes de desfer-nos d'aquests animalons, sinó a vegades ho fem per com un bé, no? Deixem el peix a l'aigua, deixem la tortuga a l'aigua, i moltes vegades el que estem fent és una amenaça, és introduir un invasor en un ecosistema que segurament tindrà o posarà en perill a l'ecosistema autòcton. Parlem d'això amb la directora de la Fundació Andrena, la Anna Gallés, que la tenim al telèfon. Anna, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Anna. És així, no? És un efecte de que, clar, què fem amb la tortuga a l'estiu? Doncs mira, la deixem al riu, tal qual, encara que no sigui el seu hàbitat.
Sí, sí, exacte, i això és una pràctica que, malauradament, està estesa, i de vegades de forma ben intencionada, no? Ai, la tortuga se'ns ha fet gran, ja no ens hi cap a casa, o aquests peixos pobrets amb el nen, no? Doncs anem a alliberar-los al riu, com si estiguéssim fent una bona obra, no? I no, és tot el contrari, perquè aquests animals que tenim a casa solen ser d'espècies que no són autòctones, no són del nostre medi, són exòtiques, i sovint tenen un efecte invasiu. Acaben colonitzant tot el medi, acaben proliferant. I fent malbé, que és el pitjor, doncs fent malbé els nostres ecosistemes.
Això t'anava a preguntar, que quin efecte poden tenir aquestes espècies invasores en l'ecosistema autòcton?
Clar, doncs provoquen un efecte disruptiu, moltes d'elles, no totes, però moltes d'elles espatllen la qualitat de l'aigua per una sèrie d'efectes, són mica complicats d'explicar, no? Però fan una pressió forta sobre el plàncton, per exemple, no? I això té com a... Això en el cas dels peixos, de molts peixos, acaben transformant les nostres llacunes i rius en la típica sopa verda, tèrbola,
sí.
Que moltes vegades ens pensem que és normal, no? Doncs pensem en un aiguamoll,
sí.
I automàticament ens ve al cap una imatge d'un ambient tèrbol i verd, i no té per què ser així. Vull dir, un ecosistema aquàtic en bon estat sovint és molt transparent, fins i tot arran de mar. Ah. Però moltes vegades estem tan colonitzats de carpes i carpins i gambús i tota mena de peixos que tenen un dels efectes que provoquen és aquest, no? Enterboleixen l'aigua i la fan malbé.
No sé si teniu dades, però quina seria la zona de Catalunya més afectada per espècies invasores? Sé que és més o menys per totes bandes, però hi ha alguna que destaqui, per exemple, no sé, el Delta de l'Ebre, que allà, la darrera vegada que vaig anar a parlar amb els pagesos, estaven fans del cranc americà que s'ho menjava tot. O el musclo aquest zebra, no? El zebra.
Sí.
Quina seria... Sé que tot, no?
Bueno, ara amb dades em seria complicat dir-te unes dades i no equivocar-me, perquè, però vaja, hi ha llocs com la conca del Ter,
sí.
El riu Ter, per exemple,
sí.
Doncs, on més del 80 o 90% dels peixos que hi trobes són exòtics.
En
I
sèrio?
Si passés el mateix als ecosistemes terrestres, no ens ho podríem creure. O sigui, imagina't que ara el 80% dels mamífers que veiem al bosc, no?
Són elefants.
Són
o girafes.
És bestial, eh? I el Delta de l'Ebre, el Delta de l'Ebre, sobretot els que són peixos,
sí.
És que no... Crec que no m'equivocaria si digués que el 90% dels peixos que trobem al Delta són d'espècies exòtiques. Sí, a la Gambrúcia...
Però ara m'has deixat, una mica fred, vull dir, sorprès, més que fred, sorprès, perquè, home, jo sabia que hi havia un percentatge d'invasió, però estem parlant del 90%, estem parlant de que les espècies autòctones en el seu medi estan en extinció perquè les invasores s'han arrasat, no?
Bueno, exacte, els peixos, ja, els peixos d'aigua dolça d'ecosistemes litorals de Catalunya, que com a més emblemàtic se diria el Fartet i el Samaruc, són uns peixos que viuen als aiguamolls, com el Delta de l'Ebre, no? Viurien, bueno, vivien al Delta de l'Ebre, no? I altres llocs, wetlands, aiguamolls litorals.
Sí.
Aquests peixos estan absolutament desplaçats. Ara els trobes en petits reductes allà on no hi pot competir la gambúsia. La gambúsia és un peix que va ser introduït a principis del segle XX a Espanya, a la zona litoral, per combatre els mosquits, i s'ha estès per tot el litoral ibèric, tot el litoral espanyol s'ha estès, i en el cas de Catalunya, no, doncs, és que pràcticament hi ha molt poques zones humides litorals que no estiguin colonitzades per la gambúsia, i la gambúsia és un peix molt voraç, molt competitiu, molt eficient, i acaba dominant completament els ambients on viu. No. I els peixos autòctons acaben, bueno, relegats, bueno, o desapareixen, o acaben desapareixent, o acaben reduïts a la mínima expressió, sí, no?, amb unes poblacions molt petites.
I a sobre, Anna, encara tenim mosquits. A sobre tenim molts mosquits i molts molestos. Bé, i a partir d'aquí, què es pot fer? Perquè, clar, quan arribes a un 90% d'invasió, això...
Clar, ja no es pot fer res.
Home, revertir segur que no es pot revertir un 90%.
Hi ha algunes espècies que estan aquí per quedar-se. Com, per exemple, la gambúsia, ja és pràcticament impossible erradicar-la. Sí que se la pot erradicar de llocs concrets, no, llocs petits, llocs confinats, llocs que no estan connectats amb altres masses d'aigua, no? On allà sí que hi pots actuar per erradicar-la d'aquells punts. En altres ambients has de conviure i has de fer una gestió més de tipus adaptatiu, no? Doncs adaptar-te a que aquesta espècie hi serà i intentar gestionar el medi, ja tenint en compte que aquella espècie ja la tenim per quedar-se. En el cas nostre, nosaltres tenim un projecte de fa anys, juntament amb el Parc Natural del Delta de l'Ebre i amb una organització que es diu Paisatges Vius d'Osona, allà hem desenvolupat un projecte de conservació del samaruc, que és un peix endèmic del litoral mediterrani ibèric, i es troba a Catalunya i a València, que és un peix d'Espanya, no està enlloc més del món, està en ambients de terra baixa, o sigui, de prop del litoral, i allà, a l'Ametlla de Mar, hi hem conservat i hem restaurat diverses llacunes litorals, o sigui, estan en un, bueno, són ambients preciosos, no? Ambients que estan en molt, molt bon estat ecològic. Però en una d'elles hi va aparèixer gambúsia l'any 2007. En allà sí que hem desenvolupat un projecte d'erradicació d'aquesta població concreta de gambúsia.
Doncs, Anna Gallés, directora de la Fundació Andrena, primer felicitats per la feina que feu de tenir cura de la natura i després, doncs, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Doncs així està, vigileu on deixeu les vostres criatures, en aquest cas quan em refereixo a criatures em refereixo a les mascotes, a les tortugues, als peixos, un 90% d'invasió, això significa ja que canvia l'ecosistema autòcton en aquest cas. Bé, de seguida parlarem de la sequera als boscos, concretament ara ens centrarem a la província de Barcelona, perquè la Diputació de Barcelona ha encarregat un informe utilitzant la plataforma Sitmoon, que permetre conèixer l'impacte de la sequera en els boscos. En aquest cas parlem concretament de la província de Barcelona. De seguida en parlem d'aquest tema aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Viu el somni d'una nit d'estiu al Festival Castell de Peralada amb Mònica Bellucci, Josep Carreras, el mític ballarí Carlos Acosta, la grandiositat de Nabucco, Joan Manuel Serrat i el ballarí Staatsballet, ballet de l'Òpera de Múnich, entre d'altres. Consulta tota la programació a festivalperalada.com del 8 de juliol al 6 d'agost.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
No están asustados, están disfrutando del bosque animat de Cataluña en miniatura. Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
Para comprar un coche siempre bien, primero en Freesicar.es. Para vender tu coche siempre bien, primero en Freesicar.es.
Para comprar o vender tu coche primero en Freesicar.es.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Arriba la traca final del Festival Nits al Port de Badalona. Aquest cap de setmana les millors bandes tribut a U2 i Dire Straits t'esperen a Marina Badalona. Gaudeix també de les habaneres amb Montse Creus i el grup Americanus i del concert benèfic per la pau a favor dels refugiats. Aquest mes de juliol gaudeix de la millor música, gastronomia i oci davant del mar. Venda d'entrades a nitsalportdebadalona.com.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als que l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
A punt de tocar en un minut i mig, aproximadament dos quarts de dues del migdia, parlem de la plataforma Sidmon. És una plataforma que permet reconèixer l'impacte de la sequera en els boscos. En aquest cas, la Diputació de Barcelona ha encarregat un estudi per valorar tot això, però què es desprèn d'aquest estudi? Hi ha una cosa clara, que tenim un problema de sequera. És clar, també hi ha una altra cosa clara, que estem a l'art Mediterrani, i a l'art Mediterrani això entra dins d'una certa normalitat. Però el canvi climàtic, evidentment, el que farà serà que aquestes sequeres siguin més freqüents i més persistents en el temps. Aquesta és el gran què de la qüestió, Bé, parlem d'això amb l'investigador del CREAF, el Jordi Vaireda. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Jordi. Bé, d'entrada, comencem pel principi. Què és la plataforma Sidmon?
Bé, la plataforma Sidmon és... et dona una idea de quina és la vulnerabilitat de les espècies a la sequera i referent a diferents escenaris de sequera, des de moderada o lleu, podríem dir, moderada, a bastant greu o molt greu. De manera que, davant dels escenaris de canvi climàtic que tenim, doncs podrem saber quines superfícies a cada municipi podrien quedar afectades per sequera d'avui en endavant en relació a aquests escenaris de sequera.
És a dir, ens dona aquesta informació d'estrès hídric, bàsicament, dels boscos de la província.
O sigui, ens dona la informació de com aquest estrès hídric, és a dir, aquesta sequera,
sí,
afecta o no afecta a les diferents boscos en funció de les espècies que hi ha en aquests boscos. Perquè, clar, no és el mateix un alzinar, que podria ser més o menys resistent, a una pineda de pirrots, no? Que sabem que les pinedes de pirrots, per exemple, són més vulnerables a la sequera.
D'acord. Llavors, Jordi, un cop tenim aquesta informació, com s'actua? O si s'actua, es pot actuar?
Es pot actuar, sí. És a dir, tenim sistemes, tenim la gestió forestal, podem fer aclarides d'arbres. Si tenim molts arbres i una densitat d'arbres molt gran, el que podem fer és retirar-ne alguns. I si retirem alguns, i a més retirem aquells que d'alguna manera tampoc hi fan massa res al bosc, i mantenim els que són més vigorosos, doncs tindrem aquesta capacitat de que almenys els que deixem doncs tindran més aigua disponible, i si tens més aigua disponible, doncs tens més possibilitats de sobreviure davant d'un escenari de més sequera.
Bé, és veritat que estem en un escenari i a la zona mediterrània que ja té aquests capítols de sequera, però hi ha una cosa que no podem evitar, i és el canvi climàtic. És una qüestió que ja... no sé si es poden endarrerir, però el que sí que està clar que ens hem d'adaptar. Com s'elabora un plan d'adaptació ajudats per el Sidmund per adaptar-nos al canvi climàtic?
Clar, la gràcia, diguem, d'una plataforma Sidmund o de qualsevol plataforma que d'alguna manera ja ens doni què li pot passar al bosc davant d'aquests escenaris de sequera més o menys severa, ens permet primer saber quines zones d'aquells municipis doncs podran estar més afectades, i per tant podem intentar anar a fer la gestió on més urgent és fer aquesta gestió, d'acord? És a dir, si veiem que hi ha determinats boscos que hi ha escenaris de sequera moderats, doncs ja poden començar a estar molt afectats, doncs podem començar a actuar prioritàriament sobre aquest tipus de boscos.
Ens dona informació col·lateral? És a dir, per exemple, sequera, risc d'incendi, o plagues, en funció de si hi ha més aigua o menys aigua, també això es pot deduir o dona aquesta informació?
No la dona directament, però és obvi que si tens un escenari de sequera severa, doncs òbviament tens un risc d'incendi molt més elevat. De manera que en realitat va bastant relacionat. No? Clar. I les plagues, en el nostre país, les plagues normalment són un efecte secundari del debilitament dels boscos. És a dir, davant d'un escenari de sequera persistent, per exemple, ara aquestes setmanes que han tingut aquesta intensitat, aquestes onades de calor, que ha plogut molt, molt poc, doncs tens els boscos que d'alguna manera ja són més susceptibles a patir, a més, el dany per una plaga. No? Perquè ja sent que la plaga sol ser oportunista.
Sí, clar.
Tens un arbre que està debilitat, doncs vaig atacar aquell arbre, doncs perquè és el que sé segur que tindré opcions de...
Sí, és el que té més números.
D'èxit. És el que té més números.
El que té més números, bàsicament.
Quan ens posem malalts, no?
Sí, exacte.
Si estem en un lògic més baix, doncs efectivament...
Sí, augmenten els números de que enganxis alguna cosa. Clar, ara mateix a Barcelona, la província de Barcelona, però no oblidem, estem parlant de la província de Barcelona, quin seria la zona més estressada, amb més sequera? O sigui, igual és molt difícil perquè tota Barcelona, més o menys, ha plogut el mateix, més o menys, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que si et mires els mapes d'anomalies de temperatura, però ara mateix de precipitació, tenim justament tota aquesta zona del litoral prelitoral central, i fins i tot comarques, diguem, o sigui, de cap al nord, estem parlant del Bages, Anoia i fins i tot del Berguedà, doncs amb un escenari, diguem, d'una sequera molt, molt extrema,
Més que d'altres anys?
Podríem dir que bastant inèdita,
Això t'anava a preguntar, pel que tu saps, els teus coneixements i els que has vist, la d'aquest any és més bèstia que d'altres anys? I la següent pregunta seria, possiblement ens haurem d'anar acostumant a això?
Sí. En relació a la primera, jo et diria que sí, Això, bueno, s'hauria de mirar també els registres històrics, etcètera, Recordo que el 2003 va haver-hi també una... Clar, 2003 ja em sona molt, molt enllà,
Sí.
I de vegades ens oblidem, però el 2003 va haver-hi també una onada de calor molt llarga i prolongada, que veníem d'un escenari de sequera, i si de cas s'assemblaria bastant a aquella. Aquelles sequeres extremes, a més, van afectar una part importantíssima d'Europa durant molt de temps, i treballs que han sortit arrel d'aquella sequera, d'afectació sobre boscos a nivell de tot el continent europeu, pràcticament.
Doncs Jordi Vayreda, investigador del CREAF, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, bon dia.
Doncs aquesta és la situació, així ho tenim. El cas és que, clar, quan veiem aquest tipus de qüestions, ens preocupem, no? Veiem el canvi climàtic, i és una qüestió que es llarga en el temps, però hem d'estar a la guaita de tot això. De seguida parlarem de cremes solars. Quina és la crema solar que necessito? Aquesta és el que parlarem de seguida. Parlarem amb el president de la FEFAC, el Toni Torres, perquè ens ho expliqui. Però abans, ja sabeu, hi ha una dita. Quan estàs bé, somrius. A instituts odontològics cuiden activament la teva salut dental i el teu benestar amb un equip mèdic de primer nivell de totes les especialitats, sigui implantologia, ortodòncia, estètica. Demana cita trucant al 900-131-002, 900-131-002, o a IOA.es, IOA.es. Instituts odontològics, ja us ho explico, perquè quan estàs bé, somrius.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero queremos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molta gent marxa de vacances, hi ha gent que està, ja sabeu que són tors, però el mes per excel·lència de vacances està per arribar, i això, parlem d'aquest divendres, demà passat divendres, serà el darrer dia laborable per moltes persones, perquè ja començarà aquest mes d'agost, que sense cap mena de dubte continua sent el rei de les vacances, i més després d'aquests 11 anys de pandèmia que hem estat, doncs, sense fer res, pràcticament, no? Ara, amb la crisi, també s'ha de dir, amb la inflació, moltes persones s'han d'anul·lar, però això seria un altre tema. El cas és que les persones que vagin cap a sobretot cap a Platja, sempre cada any és, què fem amb la crema solar? Quina crema solar hem de comprar? Ja no parlo de marques, parlo de cremes solars, de protecció, quantes vegades s'han de posar i els nens què? Parlem d'això amb el president de la FEFAC, de la Federació de Farmàcies de Catalunya, l'Antoni Torres. Toni, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, gràcies per atendre'ns. És que, Toni, posar-se sota el sol, posar-se moreno, sé que és una moda, sé que és molt guai tenir un precioso color caramelo en la piel, però sa no és.
Mira, tot depèn de la mesura, del temps i de com es faci. Ara, quan estaves fent la presentació, m'has recordat una cosa. Algú es planteja avui en dia anar en moto i no posar-se un casc?
No.
O agafar un cotxe i no posar-se el cinturó de seguretat?
No. Algú ho fa.
Amb aquesta temperatura, posar-te un casc o un cinturó de seguretat? No. Però algú s'ho planteja? És un tema de seguretat clar nostre. Doncs les cremes solars són el mateix. Quan anem al sol, no ens podem ni plantejar no posar-nos una crema solar.
I llavors, la pregunta és, quina és l'adequada, quina ens hem de posar, perquè és que tu vas a qualsevol farmàcia i veus que hi ha un munt de cremes solars.
Mira, bàsicament hi ha dos paràmetres, un parell de paràmetres que t'has de fixar. Un són del producte i uns altres són teus. Els teus, aquests depenen de tu. Mm. Utilitzar la quantitat adequada. Quina és la quantitat adequada? Una prova perquè tothom ho sàpigui fer. Que agafi i es posi la, de la crema solar que tingui a la palmell de la mà la quantitat que ell considera que necessitaria per un braç. Vale? Tota la posa al palmell de la mà. Mm. Vull dir, no sé, que agafi una cullereta de les de postre, no, de les de cafè tampoc, la mitjana, mm. que hi ha de la petita, però mitjana, i reculli tota la crema solar. Si quan la recull tota, la de la mà, la cullera queda rasa, és que és la quantitat correcta. L'experiència de la farmàcia, on fem aquesta prova sovint, és que la gent es queda entre la meitat i inclús a vegades dos terços. Quan tu et poses dos terceres parts, si has agafat una crema de 50, que és una crema d'alta protecció, la protecció passa a 18. I si et quedes a la meitat, la protecció passa a 7.
Carai.
Per tant, la quantitat que tu et posis és essencial, independentment del factor de Clar. Protecció que hagis escollit.
És igual que agafis un... Perquè la diferència entre 50 i 30, que són habitual, les dues habituals que hi ha, no? Quina diferència és?
Bueno, n'hi ha, sí. Són les més comuns. Mira, la diferència està en què una crema de 50, quan tu fas les proves al laboratori per avaluar quin índex de protecció té, diu que amb un tros de pell no es posa al sol, aguanta 50 vegades més temps que si no li posessis protecció solar. I la de 30, 30 vegades més. Vale. Però això és un estudi de laboratori. Per tant, hi ha una regla, que és la segona cosa que depèn de tu, que tu t'has de reposar la crema com a mínim cada 2 hores. I si surts de l'aigua, et seques, jugues per terra amb els nanos, el que sigui, més sovint.
D'acord.
D'acord? Mm-hmm. Sí, mínim 2 hores, i si fas exercici o et banyes, al sortir del bany has de reposar la crema.
Encara que sigui waterproof, allò que diuen que és una crema resistent a l'aigua, també t'hauries de posar?
Igual, exactament igual. La crema resistent a l'aigua o les waterproof, l'únic que fan és que quan estàs a l'aigua aguanten més. Però quan tu surts de l'aigua, te l'has de reposar perquè que aguanti més no vol dir que aguanti.
D'acord.
Vale?
D'acord, entenc. Llavors...
Aquests són els factors sí. que depenen de tu, vale? Mm. La quantitat i la repetició de la crema. Després, els que depenen del producte. Jo recomano sempre que el compreu a la farmàcia. Per què? Perquè sóc el president de les farmàcies? No, per una simple raó de seguretat. Les cremes que hi ha a la farmàcia totes estan compleixen una sèrie de requisits. Mira, totes porten un simbolet que posa UVA, que és una rodoneta, un fil que posa UVA. Molt bé. Això vol dir que la quantitat de filtre ultravioleta A i B, que són els que ens fan mal, és l'adient per a la nostra protecció. Per tant, no t'estarà protegint el resta de la imatge que jo t'he dit de les 2 hores.
Hi ha una cosa, Toni, diuen que aquestes cremes fotoprotectores diuen que és la millor crema antiedat que existeix.
I tant.
És així?
El factor més important... Sí, perquè el factor més important d'envelliment és el sol. El factor d'envelliment més important que tenim és el sol. Si tu et protegeixes del sol, tu estàs fent un tractament d'envelliment de primeríssima qualitat.
Toni, i sobre cremes infantils, què? Hem d'utilitzar la mateixa cap als grans?
Com a factor de protecció podries utilitzar-la, d'acord? Mm. I com a qualitat del producte podries utilitzar-la. Ara, jo no t'ho recomano. Per què no t'ho recomano? Mira, les cremes infantils... interessa que siguin pantalla total. És a dir, són cremes que quan tu les poses és com si no donés el sol. Quin és el problema de les cremes pantalla total? Que temps enrere en les cremes que deixava tot emblanquinat, quedaves blanc com un popito al posar la crema. ¿Vale? Ara, avui en dia, ja no és així. Hi ha cremes que les partícules d'òxid de titani, que són les que queden blanc i protegeixen, són molt petitetes i no queden blanc. Però sí que et recomano que hi ha unes que són... tipus micropartícules, altres nanopartícules. Bueno, doncs, vale. Agafa sempre les que quedi una mica blanc. És molt important, això. Perquè si agafes una de les que quedi una mica blanc, com un nano, per naturalesa, no s'està quiet mentre estàs posant la crema, d'aquesta manera tu veus on t'has posat crema i no l'has posat. No aconsello els sprays ni els pulveritzadors, res de tot això, perquè no tens visió d'on te li estàs posant la crema.
D'acord?
Per tant, una crema normal, gel crema o crema, que quedi una miqueta blanca, li poses, estàs veient on li has posat, al tanto amb el clatell i les orelles i el nas, que moltes vegades es queden sense donar, i veure que tot estigui una miqueta blanquet, una miqueta, queda una miqueta i s'absorbeix al cap d'uns minuts. Però tu quan li poses com a pare o com a responsable o com a mare, tu estàs veient que no t'estàs deixant res.
Mira, i ara que ho deies, ja per acabar, crema normal de la de tota la vida o spray?
És el que et deia per nens, crema normal, res d'espray. Per què? Perquè un nen no s'està quiet.
I pels grans?
Pels grans, un gran sí que és conscient d'on se l'ha posat o no, però l'esprai, cap problema.
Vull dir, seria indiferent. Això seria a gusto del consumidor, ja.
A gusto del consumidor, aquell que t'agradi més, però aquí sí que tu ets conscient que si te l'has posat aquí o no, però un nen no para quiet. Llavors,
això sí.
Encertar que li has posat a tot arreu és una pura loteria. Per això et deia que d'aquestes que quedin una miqueta blanca al principi. I sobretot, la primera posada, tant pel nen com els adults, a casa abans de sortir.
Molt bé. Doncs queda clar. Antoni Torres, president de la FEFAC, com sempre, moltíssimes gràcies per les xerrades i les explicacions que ens has donat.
Vinga, doncs a vosaltres, moltes gràcies. Una abraçada i bon estiu a tothom.
Igualment. Ja sabeu que ojo peligro amb el sol, que el sol no perdona en aquest cas, Bé, de seguida parlarem amb la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González, per parlar avui concretament de la intimitat. Parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Probado el plan 1, 2, 3, saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1, 2, 3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650-51-52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
La salud mental es un tema al cual empezamos a darle la importancia que se merece. Hablar de los problemas de nuestro día a día es cada vez menos tabú. Al mismo tiempo, mucha gente ya se está iniciando en técnicas de mindfulness, de la meditación y un largo etcétera. Pero hoy queremos hablar desde el principio. Hoy queremos hablar de la importancia de tomar conciencia y darse cuenta que necesitamos, que queremos hablar, que queremos conocernos a uno mismo. Para ello, hoy tengo con nosotros aquí en Herrera COPE Cataluña y Andorra la psicóloga Emma Barthe, que es fundadora de la primera unidad de análisis de la personalidad y es la fundadora de Único. Emma, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Hola.
Oye, cuando hablamos de la unidad de análisis de la personalidad, ¿qué hay ahí detrás?
Bueno, en realidad es la primera unidad de psicodiagnóstico avanzado. ¿Qué quiere decir? Pues que analizamos tu personalidad.
¿Y por dónde se empieza?
¿Por dónde se empieza a analizar?
Exacto.
Bueno, si hablo a nivel más académico, empezamos pasando las pruebas diagnósticas mejores del mundo. O sea, detrás de cada elección de vida hay una personalidad. Hablabas de salud mental, detrás de la salud mental hay una personalidad. Nos hacemos chequeos continuamente, chequeos físicos, análisis de sangre. Sí. Pero ¿y la personalidad? Lo que piensas, sientes y decides va a marcar tu futuro. Yo siempre digo que la mejor fuente de predicción de futuro es tu personalidad. Y ahora hablamos de todo, pues lo hablábamos antes contigo, los suicidios, depresiones, ansiedad, hablamos de todo esto. Pero antes de que se produzca todo esto, hablamos de prevención en salud física y la salud psíquica y la salud emocional.
¿Y puede ser que haya mucha gente que no quiera verlo para no sufrir o para no pasarlo mal o para no descubrirse a sí mismo por miedo?
El otro día decían esto, decían, ostras, un psicodiagnóstico, qué miedo, pero ¿por qué? Si la única manera de que tú soluciones o te desarrolles como persona va a ser conociéndote bien a ti mismo, ¿no? Decíamos, el por qué una unidad de psicodiagnóstico, por qué, ¿no? Estaba ahí y mira, hasta te lo he apuntado. para que veas. Decía, o sea, ¿por qué? Pues porque queremos contribuir a tu bienestar, porque queremos contribuir a tu realización y a tu desarrollo personal, porque queremos que seas feliz, que establezcas relaciones saludables. Uh-huh. O sea, la mayoría de los problemas de relación, familiares, sociales, laborales, de pareja, entre padres e hijos, se debe a un choque de personalidades. Si es que lo más importante es que seas consciente de tu personalidad. La personalidad es como tu casa, como la estructura de tu casa. Tiene que estar sólida, uh-huh. porque luego pasan cosas en la vida y no tienes esas variables que te van a ayudar a hacer frente a los avatares de la existencia. Cierto. O sea, no nos damos cuenta de eso. Y la personalidad se empieza a crear ya en la adolescencia.
Uh-huh. ¿Se puede cambiar uno la personalidad, que yo que dices?
Absolutamente.
¿Se cambia?
Absolutamente. Ah. La personalidad es tu forma de pensar, sentir, tomar decisiones. Tu forma de pensar, tus moldes mentales los medimos. ¿Cómo estructuras la realidad? ¿Cómo interpretas lo que está aconteciendo? Te voy a dar un ejemplo que a lo mejor ayuda.
Mira,
una persona que viene con un cuadro depresivo, está de baja, una persona con un cargo importante, está de baja por depresión y con medicación por depresión, le hacemos toda la evaluación y a esta persona, que es un gran líder, le falta atrevimiento, le falta dominio, le falta dureza y le falta independencia. ¿Qué ocurre? Si en la vida no pasa nada que tú necesites estas variables, pero que ha ocurrido que entre relativas situaciones de estrés le han podido. Por lo tanto, no le tenemos que tratar de depresión. Tenemos que enseñar a esta persona a atreverse, ser independiente, dominar y una cierta dureza. O sea, todo es como estructuras que tú tienes que tener sólidas, porque luego pasarán cosas. Por ejemplo, otro ejemplo, una niña que hace un intento de suicidio porque le ha dejado la pareja.
Sí.
¿Por qué haces a los 23 años un intento de suicidio porque te ha dejado la pareja? ¿Por qué? Estabilidad emocional cero, o sea, gestión emocional cero, independencia cero, dureza cero, atrevimiento cero. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar estas variables.
Emma, que ha sido un placer, que
gracias,
me ha parecido súper interesante. Y le vuelvo a repetir a los oyentes, si queréis saber más, emmabarte.com o en único.ps. No os lo perdáis porque la salud es lo primero y todo está, como decimos, en el coco. Gracias, Emma.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. És que te pienso
a cada hora. Després de la xerrada hem sentit la nostra companya Montse parlar de salut mental, en aquest cas parlem precisament de la intimitat. També té molt a veure en tot això, parlem amb la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González. Marta, com estàs? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, José Miguel, y buenos días a todos. Bien, muchas gracias.
Hay que ver cuánto se habla de la intimidad y a veces nosotros mismos la vendemos en las redes sociales. ¿Te das cuenta?
La vendemos totalmente, estoy de acuerdo contigo.
Y de gratis, y de gratis encima.
Y no nos damos cuenta, además pensamos que eso es una cosa... Ya como se ha convertido en algo tan del día a día, tan habitual... Pues es como que, bueno, no pasa nada, ¿no? Y sí pasa.
Pues sobre todo en vacaciones, que todo el mundo cuelga dónde ha ido, qué ha comido, qué ha hecho. Pero bueno, de hecho, empezando por el principio, Marta, la intimidad está protegida por las leyes españolas.
Está protegida por la Constitución, por el Estatuto de Autonomía de la Generalitat, y está protegida por las leyes, en general. Nada es inviolable y tu intimidad menos. Es que nos creemos que nuestra intimidad no vale nada y nuestra intimidad es importante. Saber gestionar nuestra intimidad es muy importante. De hecho, la intimidad está reflejado, como digo, en los derechos humanos, en la Declaración de Derechos Humanos, también de la ONU. Entonces es como que, ¿sabes qué pasa? Que como ya todo vale ahora, pues ya como que no pasa nada. Y además, bueno, si lo contamos, aunque luego hay gente que tiene una especie de contradicción, que, por ejemplo, la ley está de protección de datos, ¿no?
Sí.
Pues no es más o menos que la protección de la intimidad de tus datos.
Correcto.
Porque nadie tiene derecho a saber dónde tú vives, las enfermedades que tú tienes, lo que sea, los datos que sean, ¿no? Entonces, pero resulta que luego nosotros exigimos mucho eso, que firmamos 50.000 papeles muchas veces cuando vamos a hacernos a lo mejor una prueba médica, pero luego, eso me ha pasado a mí, te voy a contar una anécdota de una persona que estaba, le van a hacer unas pruebas en médicas, y bueno, estaba allí diciéndole a la señorita del mostrador, sí, porque esto seguro, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto, pero estaba echándole casi una bronca porque todo tenía que quedar súper encriptado. Se da media vuelta, toma el teléfono y empieza a llamar a la gente, además a voz en grito, esto ya a las 8 de la mañana, y Y dice, sí, estoy aquí en la clínica Quirón, que me están haciendo unas pruebas. Y yo le dije luego a la persona que me hacía, digo, no entiendo nada. De verdad.
Bueno, suele pasar eso, ¿eh? Porque una cosa es lo que pides, luego tú mismo. Es un ejemplo prácticamente igual que lo que comentaba en las redes sociales, ¿eh? Que tanto de derecho a la intimidad, que sí, que es verdad que lo necesitamos, pero luego voluntariamente nos exponemos de una manera casi peligrosa en las redes sociales. Y peligrosa no sé, pero inconsciente seguro.
No, peligrosa sí, porque ahí hay alguien que siempre está captando datos. José Miguel, siempre. Esos datos luego no sabes para qué los pueden utilizar, ¿no? Es verdad, desde saber tus vacaciones, dónde te vas y para poder ir a tu casa, a robarte, por ejemplo, o a...
Uh-huh. Mira, es uno, claro, uno de los consejos de los Mossos de Escuadra, sobre todo para no para este verano, sino para todos, es ser discretos en las redes sociales.
Sí, sí. O sea, es verdad que la intimidad se relaciona pues sobre todo en las primeras etapas de la vida con el amor, ¿no? Con la vinculación al amor entre las personas. Cómo nos cuidamos el uno del otro, cómo cuidamos a nuestros hijos. Y se hablan pues asuntos y temas personales, que son asuntos y temas personales. Aunque pueden parecer banales a otros, pero claro, todo está en función un poco de cada uno, ¿no? El valor que le da a sus cosas, ¿no? Pero lo nuestro es lo más importante. Entonces esas relaciones que van cambiando conforme uno va, inevitablemente va creciendo y va, pues el paso del tiempo hace que los individuos vayamos cubriendo etapas y vayamos siendo madurando, ¿no? Entonces debemos considerar que la intimidad es una expresión conductual, porque al final es una expresión conductual, donde la individualización y la privacidad ganan un terreno, incluso convivido con nuestros padres y nuestros hermanos, porque ¿cuántas veces tú en principio no hacías los deberes con tu padre o tú con tu hijo? Y luego ya cuando tu hijo o tú ibas creciendo, tú ya te ibas a tu habitación a hacer los deberes solo. Y solamente echabas mano de tu padre o de tu madre cuando necesitabas que te aclararan alguna cosa. ¿No?
Bueno, en cuestión de deberes yo siempre he sido muy independiente, ¿eh? Y conforme a mi hijo ya le he dicho que espabile él, que a mí no me meta en sus problemas de deberes, que es su trabajo y su responsabilidad.
Vale, me parece muy bien. Me parece una manera de hacerle madurar perfectamente.
Sí, a él le da igual, a él le da exactamente lo mismo. Le entra por un oído y le sale por el otro. O sea.
Bueno, pero seguro que le queda algo, le queda pozo, José Miguel. Ten en cuenta que esto es una cuestión de reiteración, ¿eh? La educación es reiteración, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso. En casa pasamos mucho tiempo, no solamente en el ámbito de, pues, a lo mejor del salón o del comedor o de la cocina, sino también pues a lo mejor en una sala de juegos o jugando, o en el coche. El coche es una prolongación de la casa. Muchas veces en el coche se hablan cosas, pero lo hablamos en el coche, no es informal para nada. Es tan formal o tan importante hablarlo en el coche, porque al final es un poco trasladarse la familia al coche, a un ámbito que es privado.
Correcto.
Y ahí forma parte de la intimidad. Tanto que tú quieras, pues claro, poner el altavoz y mandárselo a alguien, pero si no, no.
Bueno, está bien, porque hemos de ser un poco más conscientes, Marta, de que tenemos que proteger nuestra intimidad y no soltarla así como así. Eso es una cosa clara.
Hay que ser un boca chancla.
Eso es.
Me encanta esa palabra.
Marta González, como siempre, muchísimas gracias.
Vosotros.
Un besito muy grande. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí tan darrere des de Cope Catalunya i Andorra com a migdia a Cope Catalunya i Andorra, doncs les podreu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, www.cope.es. Ara, ja sabeu, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar un bon migdia.